Bon dia. El director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat, Marc Vilaür, es mostra convençut que el Tribunal Suprem donarà el vistiplau al redactat del Pla Especial de l'Alta Garrotxa aprovat l'any 2021.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Hem de ser conscients que estem dintre d'una xarxa Natura 2000 i que la gestió que s'ha de fer del bosc dintre d'una xarxa de Natura 2000 ha de ser diferent de la que es fa a fora d'una xarxa Natura 2000. I, per tant, no podem voler homogeneïtzar els criteris de gestió de dintre i fora de la xarxa Natura 2000 quan, evidentment, hi ha una figura de protecció que existeix, és vigent i s'ha de complir.
Vilaür ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió que no han comès cap il·legalitat i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en cap moment posa en dubte el contingut del pla. Assegura que el document ha estat útil pel territori, tot i que reconeix que la seva aplicació sobre el terreny avança molt lentament. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 16 de febrer del 2024 i el dia té més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
El Pla d'Alt serà el segon barri de la ciutat amb una comunitat energètica. La capital de la Garrotxa aposta clarament per aquest sistema energètic després dels bons resultats del desplegament de la comunitat del barri de Montolivet. El regidor de Transició Energètica d'Olot és Isaac Cribillers.
Doncs ara estem en un altre projecte. Aquest projecte també ve de la legislatura anterior, però segueix uns principis similars als del cas de Montolivet, i en un taulat de titularitat pública doncs, es podrien arribar a posar en un futur poder més, actualment acostar-nos als 100 kW i intentar fer una comunitat energètica entre els veïns i una part també de l'Ajuntament d'Olot per poder compensar despeses energètiques del centre educatiu.
Avui també és notícia que els preus s'apugen un 0,3% al gener a les comarques gironines i la retirada dels ajuts encareix la llum fins a un 6,9%. Els aliments continuen moderant la tendència a l'alça, per omplir la nevera és un 6,7% més car que fa un any. I anem amb teatre, perquè el Teatre Principal d'Olot obre les portes del menjador de la iaia per reconstruir i reviure la seva història. Iaia, a càrrec de Mambo Project, és un espectacle immersiu on el públic forma part del decorat i a través d'entrevistes reals àvies s'explica com era la vida en el segle passat. La responsable dels recursos educatius del Teatre Principal d'Olot és Esther Forment.
Jo penso que la gent, i sobretot els joves que han vingut en aquestes sessions o que vindran en aquestes sessions, segur que ho transmeten, segur que quan arriben a casa els hi pregunten a la seva àvia això com era i això com ho fèieu. I hi ha més interacció entre una generació i una altra, segur. A vegades no ens expliquen coses o perquè no es pensen que potser no ho poden explicar o perquè no ho entendríem, i a vegades val molt la pena saber què és el que passava en aquell moment per entendre què és el que està passant ara.
I dissabte arriba la gran rua del Carnaval d'Olot d'aquest, com dèiem, aquest dissabte, amb gairebé 2.000 persones que hi participaran. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques destaquen que la gran majoria de carrosses i comparses que desfilaran per la ciutat són garrotxines. La gran rua es podrà seguir en directe per Olot Televisió. La presidenta del CIT, Adela Moya, i la vicepresidenta, Rosa Maria Teixidor, expliquen al programa La Finestra d'Olot Televisió algunes de les noves colles.
A més, aquest any tenim una colla nova també, que val la pena també anomenar-la, que és el Soho, que són 200 integrants, vull dir que també val...
Sí. Déu-n'hi-do.
És sumar encara més.
I més també ens venen una escola de samba de Barcelona, que ells ara estan a Rio de Janeiro, vull dir que també vindran aquí, que també és un gran que aquesta gent apostin per Olot i vulguin venir aquí amb el nostre carnaval.
I de fet serà un any també especial per la carnavalesca, que ja està a punt per a l'homenatge a l'avi Lluís Soler, icona de la colla del Carnaval Olotí, que va morir el passat mes d'octubre. El cap de setmana passat, la colla d'Olot i Castellfollit de la Roca ja van vèncer els carnavals de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro, i ara volen repetir el bon paper a Olot. Anem amb esports, perquè la Unió Esportiva Olot torna a casa a la recerca de la sisena victòria consecutiva contra el Sant Cristóbal. Els olotins hi arriben més líders que mai, a 6 punts de diferència de l'Hospitalet. El partit començarà a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal. L'entrada serà gratuïta per tothom qui vingui disfressat. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot és Pedro Dolera.
Vull dir, ve de 2 play-offs, amb una plantilla molt similar, inclús diria que millorada. El que passa que al final les ratxes i la vida a vegades et posa llocs que no saps ni per què. Estan a la segona volta, han fet 0 punts en aquests 3 partits o 4 i, ostres, pues això fa que pensar, no? Perquè ells vindran a tope, vindran molt concentrats.
I avui també parlarem de la polèmica al bàsquet olotí per al derbi entre el Club Bàsquet Olot i l'Escola Pia. No ha ajornat aquest dissabte. Els dos clubs s'han acusat mútuament aquest dijous a través d'un comunicat a les xarxes socials. En donarem més informació a l'informatiu que tot just ara comença, que també és notícia que Jennifer Pareja serà reconeguda per la seva trajectòria a la gala de l'esport olotí en valor. L'exjugadora de waterpolo i campiona del món serà una de les protagonistes de la gala el pròxim dilluns. La celebració començarà a les 7 de la tarda al Teatre Principal i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot i Olot Televisió. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sallabona.
I per tant, doncs, pensem que era una persona, una esportista olotina, que era mereixedora d'aquest reconeixement a la trajectòria, perquè, com bé sabeu, doncs, a dia d'avui encara no s'ha desvinculat del món de l'esport, sinó que té la direcció de l'Associació d'Esports Olímpics i, per tant, doncs, una persona encara molt arrelada a l'esport.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui a Catalunya, Espanya i el món... Doncs és notícia que s'obre el tram de la B40 entre Olesa i Viladecavalls, 17 anys per fer 6,2 quilòmetres. L'obra completa la connexió entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental i es va adjudicar per 129 milions d'euros, però n'ha acabat costant 250. Uns hackers filtren un document amb dades personals d'una setantena de Mossos d'Esquadra. El cos ha posat en marxa una investigació i assegura que la filtració ha estat en un àmbit molt restringit del ciberespai. El detingut per la brutal agressió al metro ja hauria atacat altres dones abans. L'home està en presó preventiva i és investigat per un possible delicte d'odi per haver agredit una desena de dones i ferir-ne una de gravetat. I un detingut a Saragossa per la mort violenta d'un home a Cambrils. Els Mossos d'Esquadra havien identificat l'individu i havien transmès l'alerta que ha saltat aquest dijous a la capital aragonesa. En l'àmbit internacional, Grècia aprova el matrimoni homosexual malgrat l'Església Ortodoxa. El Parlament grec ha aprovat una llei que també regula l'adopció per part de parelles del mateix sexe. I Nova York denuncia 5 grans xarxes socials per alimentar una crisi de salut mental juvenil. A Catalunya, alguns experts valoren positivament aquesta mesura i aposten per continuar limitant el mòbil entre els més joves.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui notarem un petit canvi de temps, però ben poca pluja. Ho pot fer cap a Lleida, pot ploure també cap a l'Ebre, punts de la Catalunya central, però la Costa Nord, Costa Brava, bona part de Girona, sense ni una gota o quatre gotes despistades. Potser cap al Pirineu pot plovisquejar tant al matí com a la tarda, amb una cota de neu al matí molt alta, 2.000-2.200 metres, i a la tarda baixant a 1.800 metres. Tot això doncs amb un dia ennuvolat, amb alguna clariana de tant en tant, però ja diem que la possibilitat de pluja és baixa. Ahir mínimes de 6 graus, tant a Vic com a Olot, amb màximes al voltant de 16-17, es va arribar fins als 22 a Porqueres, al Pla de l'Estany, o, per exemple, 21 graus a la Bisbal d'Empordà. Avui quedaran més curtes, baixa la temperatura, especialment de dia, tot i que també de matinada serà una mica més baixa, especialment a muntanya. Seguirà baixant la temperatura aquest dissabte. Un dissabte marcat encara pels núvols al matí, alguna gota, 4 flocs de neu al Pirineu Oriental a 1.500, 1.600 metres, però s'aniran obrint clarianes. I, de fet, diumenge ja tornaria el sol o ja ho pot fer la tarda de dissabte. Cal destacar que la temperatura serà una mica més baixa, no farà l'ambient tan suau com dies enrere, però fred intens tampoc se'n veu. La setmana que ve tampoc veiem un gran canvi de temps, però potser cap a divendres, queda molt, a partir del 22-23 de febrer, podria canviar el temps amb vents del nord, baixar temperatures, nevades al Pirineu i alguns xàfecs. A veure si arriba aquest canvi de temps, però encara falta justament una setmana.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes d'aquest informatiu. Com dèiem, el director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat, Marc Vilaür, es mostra convençut que el Tribunal Suprem donarà el vistiplau al redactat del Pla Especial de l'Alta Garrotxa aprovat l'any 2021. Vilaür ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i a Olot Televisió que no han comès cap il·legalitat i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en cap moment posa en dubte el contingut del pla. Assegura que el document ha estat útil pel territori, tot i que reconeix que la seva aplicació sobre el terreny avança molt lentament. Més informació amb en Gerard Puigdemont.
El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaür, diu que els advocats de la Generalitat ja han presentat el recurs de cassació al Tribunal Suprem per mantenir vigent el Pla Especial de l'Alta Garrotxa, que el passat mes de desembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre estimant el contenciós presentat per l'Institut Agrícola Català Sant Isidre. Vilaür diu que la sentència només desestima el fet que la població ambiental va ser presentada de manera simplificada i no ordinària. Diu que per plans d'aquest tipus, en molts casos no fa falta presentar-la i que en cap moment el Tribunal Català ha posat en dubte res del contingut del pla especial aprovat al febrer del 2021.
En aquest sentit, el que volem al·legar nosaltres és que precisament un pla de protecció és un pla enfocat principalment a la conservació de la natura i a la compatibilització de les activitats amb la conservació de la natura.
Vilaür també defensa que en l'elaboració del pla especial es van tenir en compte totes les veus i tots els agents.
En qualsevol dels casos, aquest pla és un pla que ha estat ben fet des d'un punt de vista legal i que els actors han sigut tinguts en compte, han participat. Altra qüestió és que no hagin sortit satisfets d'aquest procés i, per tant, evidentment, hem de seguir dialogant. Nosaltres estem disposats a treballar que el proper modificació, el proper redactat d'aquest pla pugui donar encara més resposta a altres sectors, però el que tenim clar és que aquest pla hi és i ha de seguir vigent.
Pel que fa a les demandes de propietaris de finques forestals per una millor gestió forestal del territori i el fet de permetre segons quines pastures, Vilaür diu que tot es pot parlar, però que cal tenir en compte les normes que marquen la xarxa Natura 2000.
Hem de ser conscients que estem dintre d'una xarxa Natura 2000 i que la gestió que s'ha de fer del bosc dintre d'una xarxa de Natura 2000 ha de ser diferent de la que es fa a fora d'una xarxa Natura 2000. I, per tant, no podem voler homogeneïtzar els criteris de gestió de dintre i fora de la xarxa Natura 2000, quan evidentment hi ha una figura de protecció que existeix, és vigent i s'ha de complir.
Marc Vilaür reconeix que a Catalunya faria falta una llei de natura que permeti protegir i gestionar millor els espais naturals, seguint aquella llei del patrimoni natural i de la biodiversitat que va estar damunt la taula fa uns anys, però creu que actualment no es donen uns condicionants favorables per tornar-la a plantejar.
En els moments on s'han plantejat, en alguns casos ha sigut molt polèmica, i nosaltres entenem que s'ha de treballar amb diàleg amb tots des de la premissa que estem davant d'una crisi ambiental global. Possiblement la societat necessita entendre millor la necessitat d'aquesta llei en moments convulsos com els que són ara i, per tant, s'ha d'esperar també un moment propici i un element propici clau és que la gent, la societat, ho entengui per poder desenvolupar amb garanties aquesta llei.
Marc Vilaür diu que amb els anys que porta vigent el Pla Especial de l'Alta Garrotxa s'ha aconseguit treballar en la seva protecció a través de les regulacions d'accessos coordinades pel Consorci de l'Alta Garrotxa, que estan treballant per implementar un tipus de ramaderia que a la vegada tingui cura de la biodiversitat i que els alcaldes de la zona li han transmès que amb el pla tot està més clar a l'hora d'atorgar permisos i llicències, tot i que reconeix que la implementació del Pla Especial està sent lenta. El director general de Polítiques Ambientals es mostra convençut que el Tribunal Suprem validarà el pla especial perquè assegura que s'han seguit tots els criteris legals i que en cas que no sigui així suposaria un pas enrere per a la gent del territori, ja que s'hauria de tornar a iniciar tota la burocràcia i tot plegat portaria anys fins a arribar a una nova aprovació.
I el Pla del Dolot serà el segon barri de la ciutat amb una comunitat energètica. La capital de la Garrotxa aposta clarament per aquest sistema energètic després dels bons resultats del desplegament de la comunitat del barri de Montolivet, però Bac.
Olot ha engegat des de fa pocs dies la primera comunitat energètica de la ciutat. S'ha desplegat al barri de Montolivet amb la instal·lació de desenes de plaques fotovoltaiques a la teulada de les antigues escoles de Sant Pere Màrtir i Escola Bressol. És una instal·lació pionera a la ciutat i a la comarca, ja que és l'única de gestió pública. L'equip de govern ja preveia instal·lar d'un altre al barri del Pla de Dalt, però primer calia veure com es desenvolupava la primera. El regidor de Transició Energètica d'Olot és Isaac Cribillers.
Doncs ara estem en un altre projecte. Aquest projecte també ve de la legislatura anterior, però segueix uns principis similars als del cas de Montolivet, i en un teulat de titularitat pública doncs, es podrien arribar a posar en un futur poder més, actualment acostar-nos als 100 kW i intentar fer una comunitat energètica entre els veïns i una part també de l'Ajuntament d'Olot per poder compensar despeses energètiques del centre educatiu.
Isaac Cribillers ha afegit que les comunitats energètiques han vingut per quedar-se i que ja s'han convertit en una aposta per la ciutat.
Veurem altres tipus de coses, a la indústria, als serveis, a les vivendes, a tot arreu. O sigui, no estic portant ni impulsant personalment cap qüestió que es pugui comentar, però sí que és un model el compartir, que això ha de ser generalitzat en diverses formes i també a la indústria, de ben segur.
La comunitat energètica de Montolivet i la futura del Pla de Dalt són dos dels primers projectes de comunitats energètiques a Olot. A la Garrotxa, la primera va ser a la Vall d'en Bas, en aquest cas de gestió público-privada.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I els preus s'han apujat un 0,3% a les comarques gironines aquest gener. Tot i que la inflació interanual s'ha mantingut invariable i tanca al mes el 3,2%, el mateix valor amb què va acabar el 2023. L'inici d'any ve marcat, això sí, per l'increment que registra el paquet format per la llum, el gas i els combustibles. Aquí, la retirada dels ajuts a l'electricitat ha fet que aquest grup s'encarís fins a un 6,9% tan sols durant el gener, si bé els consumidors encara la paguen més barata que l'any passat. Aquesta alça, però, s'atenua amb les davallades que registren tant la roba i el calçat arran de les rebaixes i el preu dels paquets turístics. Els aliments continuen moderant-se per omplir la nevera. Ara és un 6,7% més car que fa un any. I anem ara amb teatre, perquè el Teatre Principal d'Olot obre les portes del menjador de la iaia per reconstruir i reviure la seva història. Iaia, càrrec de Mambo Project, és un espectacle immersiu on el públic forma part del decorat i a través d'entrevistes reals àvies s'explica com era la vida en el segle passat. L'objectiu de tot plegat és conèixer el passat per entendre què passa en l'actualitat.
Les històries de vida són relats i anècdotes de les persones que les han viscut i precisament aquells que carreguen el pes de l'experiència són la gent gran. La companyia de teatre Mambo Project ha volgut destacar les vivències dels més grans amb la seva última proposta, Iaia. Durant el confinament, a causa de la Covid-19, les videotrucades van guanyar importància i a través d'aquest mitjà, desconegut pels més grans, un seguit de dones es confessen per explicar com era la seva vida quan eren joves, què feien, com vivien, quin era el seu dia a dia. Iaia és un espectacle en el qual el passat i el futur conviuen sobre l'escenari gràcies a la col·laboració dels recursos educatius del Teatre Principal d'Olot, el Casal de la Gent Gran i l'Escola d'Art d'Olot. La responsable dels recursos educatius del Teatre Principal és Esther Forment.
D'entrada pensàvem amb els joves, amb una obra de teatre que també hi ha gent gran, que parlen de la joventut de la gent gran i que és amb un ritme una mica no acostumats, no? Ells que com a joves doncs, tenen un ritme més frenètic i més totalment integrats. Al final de l'obra, a part de la conversa que s'estableix doncs, entre els joves, els actors i la gent gran, a part d'això, quan surten els joves van a buscar amb alguna àvia o amb algun avi que han vingut doncs, a aquesta obra i els hi pregunten, i això era així? I això com ho fèieu? Vull dir que s'estableix una sinergia molt bonica.
Segons Forment, les sinergies que es creen en l'escenari es poden transportar en el dia a dia dels joves.
Jo penso que la gent, i sobretot els joves que han vingut en aquestes sessions o que vindran en aquestes sessions, segur que ho transmeten, segur que quan arriben a casa els hi pregunten a la seva àvia això com era i això com ho fèieu. I hi ha més interacció entre una generació i una altra, segur. A vegades no ens expliquen coses o perquè no es pensen que potser no ho poden explicar o perquè no ho entendríem, i a vegades val molt la pena saber què és el que passava en aquell moment per entendre què és el que està passant ara.
Què en diuen, però, els veritables protagonistes?
Alguna persona gran comentava que han exagerat una mica. Bueno, és una obra de teatre, però el fons de la qüestió estava molt clar. La repressió que n'hi havia en aquell temps, en el règim franquista, perquè era el que havia, i per tant era una dictadura, no era una democràcia com avui. Clar, això molta gent jove ho veu com una cosa molt rara, com si això no hagués passat.
Després de l'obra, hòstia, valores molt més el contacte que jo ara mateix tinc els meus avis. Hi ha hagut un moment que he pensat, després d'això aniré a dinar a casa la meva iaia, saps? No sé, per abraçar-la, si més no, saps què vull dir?
L'espectacle Iaia s'ha reproduït en 5 sessions entre dimecres i dijous. En acabar l'obra, la conclusió a la qual arribaven els participants és que potser el jovent i la gent gran no està tan lluny com es tendeix a creure i que el millor per a tots és seure, parlar i conèixer la nostra història. I aquest dissabte arriba la gran rua del Carnaval d'Olot. Gairebé 2.000 persones participaran en la gran rua del Carnaval d'Olot aquest dissabte des del Centre d'Iniciatives Turístiques. Destaquen que la gran majoria de carrosses i comparses que desfilaran per la ciutat són garrotxines. La gran rua es podrà seguir en directe per Olot Televisió. Roger Isern.
Aquest dissabte torna la música i el color a la capital de la Garrotxa. Enguany el Carnaval d'Olot compta amb un conjunt d'activitats que comencen aquest divendres i duraran fins al diumenge al matí. Una de les principals novetats serà el Playback, el teatre principal, que a diferència d'altres edicions començarà aquest divendres a 9:45 de la nit. Ja dissabte al matí, el rei i la reina del Carnaval d'Olot 2024 recorreran el centre de la ciutat amb la carrossa dels Titots per començar a escalfar motors de cara a la tarda. A les 5 engegarà motors la gran rua del Carnaval d'Olot, que enguany hi participaran unes 30 carrosses i fins i tot 2.000 participants. La presidenta del CIT, Adela Moya, i la vicepresidenta, Rosa Maria Teixidor, expliquen al programa La Finestra d'Olot Televisió alguna de les noves colles d'aquesta edició.
A més, aquest any tenim una colla nova també, que val la pena també anomenar-la, que és el Soho, que són 200 integrants, vull dir que també val... Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
És sumar encara més.
I també ens venen una escola de samba de Barcelona, que ells ara estan a Rio de Janeiro, vull dir que també vindran aquí, que també és un gran quec, que aquesta gent apostin per Olot i vulguin venir aquí amb el nostre carnaval.
Un cop acabada la rua, es durà a terme el sopar al pavelló Firal amb un miler de persones inscrites, que acabarà amb un ball amb discjòqueis residents a la Garrotxa i la gran festa de nit. Per tancar aquest cap de setmana de Carnestoltes a la ciutat, aquest diumenge també es durà a terme una proposta sobre poesia eròtica. A més, fa uns anys que des del CIT també aposten per la solidaritat.
La disbauxa del carnaval no està renyida amb la solidaritat, al contrari, que és un lloc, un event on va molta gent i és on es pot aprofitar doncs, la causa aquesta solidària. I aquest any el recapte va destinat al servei d'acompanyament al dol, que és Bressols Olot, que és un servei de dol, acompanyament a famílies doncs, que han tingut la desgràcia de tenir doncs, una mort neonatal o perinatal.
Olot Televisió oferirà en directe a partir de les 5 de la tarda la gran rua del Carnaval d'Olot i l'espectacle real a partir de 10:45 de la nit. En cas de pluja, la rua s'ajornaria a diumenge.
I de fet, aquest carnaval serà especial també per la carnavalesca, que ja està a punt per el gran homenatge a l'avi Lluís Soler, icona de la colla del Carnaval Olotí, que va morir el mes d'octubre. El cap de setmana passat, la colla d'Olot i Castellfollit de la Roca ja van vèncer els carnavals de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro, i ara volen repetir el bon paper a Olot. No ha estat una preparació senzilla, enguany pel buit que ha deixat Lluís Soler, i nosaltres ens hem volgut endinsar a la preparació de la carrossa i a la temàtica d'enguany.
El mes d'octubre va morir una de les icones del Carnaval d'Olot, l'avi de la colla carnaval Lluís Soler. Per aquest motiu, els integrants de la colla d'Olot i Castellfollit de la Roca els ha costat poder arribar amb la feina feta el mes de febrer, una de les darreres preocupacions que va tenir precisament l'avi fins pocs dies abans de morir. En parla Carles Soler, fill de Lluís i membre de la carnavalesca.
el fet de que ens feia pensar molt. Ell, dos dies abans de morir, em va demanar com estava el carnaval. Nosaltres el carnaval el teníem totalment parat. Li vaig dir que no, que seguíem, que ho faríem i tal, i les seves paraules van ser dibuixeu, dibuixeu i dibuixeu.
Als membres de la carnavalesca se'ls va fer molt estrany arribar a la nau i no trobar-s'hi l'avi cada tarda ajudant a fer el muntatge de la carrossa. En parla Jasmina Pujolar, membre de la carnavalesca.
Al principi no sabíem gaire ni com venia, com entrar aquí quan arribàvem, perquè és cert que ho hem comentat molts de la colla, que arribaves i esperaves veure el cotxe de l'avi, entrar, mirar cap al racó de carrossa i trobar-te'l allà. I els primers dies van ser realment durs i costava venir, però realment el fet de fer-li aquest homenatge crec que també ha estat contradictori amb el fet de dir, ostres, em costa anar-hi, doncs ja que ho fem per ell, doncs anem-hi, i ens ha ajudat molt més a tirar-ho endavant.
I per això enguany la seva temàtica és completament un homenatge a l'avi, concretament a l'ofici de la seva vida, l'ebenisteria, i també el fet de ballar i escoltar música sota el títol Etern. En parla Eric Turón, membre de la carnavalesca.
Sobretot era molt important per nosaltres fer que no anar a un carnaval que sigui com un qualsevol altre, sinó fer alguna cosa especial per recordar-lo i també per disfrutar aquesta festa que ell havia disfrutat tantes vegades. Ell havia treballat a la ministeria tota la seva vida i després va començar amb la carnavalesca, i per això hem ajuntat com tot el moble antic, el modernisme i tota aquesta història més barroca, per dir-ho així, amb el moviment i futur i claus que ens donen corda a nosaltres per continuar en els pròxims carnavals.
Per en Carles, completar la gran feinada que suposa preparar el carnaval enguany ha estat més que dur, però és conscient que això és el que hauria volgut l'avi.
M'ha costat molt tirar endavant i aquest carnaval és dur, però ell sé que ho passaria molt malament si decidís en aquest moment no sortir i si un dia fem les coses malament.
I també que han treballat enguany el muntatge a la carnavalesca, i és que el cap de setmana passat ja es van endur el primer premi a carrossa gran i originalitat al Carnaval de Sant Feliu de Guíxols i el primer premi a carrossa gran i a millor disfressa al Carnaval de Platja d'Aro.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre.
I avui en l'àmbit esportiu... La Unió Esportiva Olot torna a casa a la recerca de la sisena victòria consecutiva contra el Sant Cristòfol. Els olotins hi arriben més líders que mai, a 6 punts de diferència de l'Hospitalet, que és segon classificat. El partit començarà a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal. L'entrada serà gratuïta per a tothom qui vingui disfressat. Guillem Guardiola.
La Unió Esportiva Olot busca la sisena victòria consecutiva i el Sant Cristòfol pretén evitar encaixar la seva quarta derrota seguida. L'Olot es troba en un estat de forma platòric i torna a casa per allargar la bona dinàmica contra un Sant Cristòfol que arriba a l'estadi municipal molt tocat. Els terrassencs encara no han puntuat en aquesta segona volta. El tècnic de l'Olot, Pedro Dolera, no vol ensurs.
Vull dir, ve de dos play-offs amb una plantilla molt similar, inclús diria que millorada. El que passa que al final les ratxes i la vida a vegades et posa a llocs que no saps ni per què. Estan a la segona volta. Han fet 0 punts en aquests 3 partits o 4 i, ostres, pues això fa que pensar, no? Perquè ells vindran a tope, vindran molt concentrats.
La derrota de l'Hospitalet l'última jornada al camp del Badalona ha donat oxigen a un Olot que ja està a 6 punts del segon classificat. Dolera ja ha traslladat als seus futbolistes el gran objectiu a partir d'ara, mantenir aquesta diferència almenys fins al partit contra l'Hospitalet.
Clar, que ara seria l'ideal, no? Ara queden 9 punts per arribar allà, el nostre objectiu seria això, no? Tenir un marge perquè qualsevol errada o perquè allà siguin millors i ens guanyin, pues que no s'enganxin, no? Això seria l'ideal. Tot el que sigui arribar allà amb més de 3 punts estaria bé, però si podem arribar amb 6, pues seria oli d'un llum.
La Unió Esportiva Olot Sant Cristòfol la jugarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal. Amb el carnaval més present que mai, l'entrada serà gratuïta per a tothom que hi vagi disfressat.
I avui també hi ha hagut polèmica al bàsquet olotí per al derbi entre el Club Bàsquet Olot i l'Escola Pia no ha ajornat aquest dissabte. Els dos clubs s'han acusat mútuament aquest dijous a través d'un comunicat a les xarxes socials. Per una banda, el coordinador de l'Escola Pia, Ferran Lucena, considera que es podria haver fet un esforç per jugar un altre dia, mentre que el president del Club Bàsquet Olot, Miquel Palma, defensa que els jugadors i l'entrenador ja s'havien organitzat per jugar al partit i ha assegurat que no podrien comptar amb la plantilla completa en altres dates proposades.
El gran derbi d'aquest cap de setmana entre el Club Bàsquet Olot i l'Escola Pia no es jugarà. La celebració del Carnaval d'Olot d'aquest dissabte havia provocat que només 3 jugadors de l'Escola Pia poguessin assistir al partit. Davant aquesta situació, l'entitat es va posar en contacte amb el Club Bàsquet Olot per negociar un ajornament. Des del primer moment, la proposta no va ser acceptada i ni tan sols la Federació Catalana de Bàsquet com a intermediària va ser capaç de convèncer el club olotí. En un comunicat a les xarxes socials, l'Escola Pia considera l'actitud del Bàsquet Olot lamentable, reprovable i carregada de mala fe. El seu coordinador, Ferran Lucena, assegura que es podria haver fet un esforç per quadrar un canvi de partit.
Creiem que es podria haver fet un esforç per fer un canvi quan encara queden 3 mesos i mig per acabar una temporada, que queden molts dies per ficar un partit. Són macos de veure, de jugar també et dona una motivació diferent, que hagués estat molt bé jugar aquest partit, que s'hagués pogut jugar perfectament amb una cosa tan senzilla com era fer un canvi de partit.
El Club Bàsquet Olot, per la seva banda, ha defensat la seva posició de manera ferma. En el seu comunicat a través de les xarxes socials, el club considera que l'Escola Pia els ha atacat d'una forma inacceptable. El seu president, Miquel Palma, destaca que el club accepta canvis de partits sempre i quan no els perjudiqui.
Ni nosaltres, cada vegada que algú no ens fa un canvi perquè no li interessa a ell i és legítim, no anem a les xarxes a fer comunicats. Necessitaríem un community manager, que jo crec que falta millor relació, millor comunicació. Potser anys enrere, amb altres persones al capdavant, es hagués pogut parlar tranquil·lament.
L'Escola Pia és el coer d'una primera territorial que lidera precisament el Club Bàsquet Olot. El cert és que la polèmica ha traspassat les fronteres purament esportives. La falta d'efectius de l'Escola Pia per al derbi contra el Club Bàsquet Olot suposa la derrota automàtica per l'equip i una sanció econòmica per part de la federació, que pot anar dels 300 als 1.200 euros. Els jugadors disponibles de l'Escola Pia assistiran al pavelló Pla de Llacs per signar l'acte i fer acte de presència aquest dissabte a la tarda.
I avui també és notícia que Jennifer Pareja serà reconeguda per la seva trajectòria a la gala de l'esport olotí en valor. L'exjugadora de waterpolo i campiona del món serà una de les protagonistes de la gala el pròxim dilluns. La celebració començarà a les 7 de la tarda al Teatre Principal i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot i Olot Televisió.
La primera gala de l'esport olotí en valor aplegarà més de 450 persones al Teatre Principal d'Olot el pròxim dilluns. Un reconeixement anual a l'esport que premiarà els mèrits, les trajectòries i les efemèrides d'esportistes, equips i clubs esportius de la ciutat. Un dels principals objectius de la gala serà fer visible la musculatura de l'esport a la ciutat. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Taniol Sellabona, avança que el premi a la trajectòria se li entregarà a l'exjugadora de waterpolo i campiona del món, Jennifer Pareja.
I per tant, doncs, pensem que era una persona, una esportista olotina, que era mereixedora d'aquest reconeixement a la trajectòria, perquè, com bé sabeu, doncs, a dia d'avui encara no s'ha desvinculat del món de l'esport, sinó que té la direcció de l'Associació d'Esports Olímpics i, per tant, doncs, una persona encara molt arrelada a l'esport.
El palmarès de Jennifer Pareja és llarg. Campiona d'Europa, plata als Jocs Olímpics de Londres l'any 2012, millor jugadora del món el 2013 i campiona de la Lliga i de Copa de Clubs en diverses ocasions. Un ampli palmarès que li permetrà recollir aquest guardó especial. El Club Escacs Olot també serà premiat pels seus 75 anys d'història. El director editorial de la comarca d'Olot, David Planella, ha explicat el funcionament de la gala.
Aquestes 75 medalles, recordem que premiaran campions i campiones de Catalunya, premiaran podis estatals i participacions internacionals, i aquests blocs de premis s'intercalaran amb converses dalt de l'escenari, del teatre principal, converses amb les quals intentarem conèixer també històries.
La primera gala de l'esport olotí en valor serà retransmesa en directe per Ràdio Olot i Olot Televisió el pròxim dilluns.
I seguint també en waterpolo, el jugador Blai Mallarac diu adéu al Mundial. La selecció espanyola de waterpolo ha sortit derrotada aquest dijous davant Itàlia a les semifinals del Campionat del Món de Doha per 6-8. Ell lluitarà per la medalla de bronze en el partit per al tercer i quart lloc. El waterpolista veterà Blai Mallarac intentarà penjar-se una nova medalla internacional aquest dissabte contra França.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I això és tot de l'informatiu d'avui divendres 16 de febrer del 2024. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon cap de setmana i, sobretot, que passeu un bon carnaval. Gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.